A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Per tant, quatre idees, quatre projectes, quatre il·lusions. Sí, deixem un il·lusions, a veure com les anem matisant en la mesura que vagin passant els minuts. Vinyet Torné, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La Vinyeta avui, però, no ve com a empresària, que també podria.
També.
També, sinó com a la cònsul de la DECA que Sitges.
Exacte, sí, això mateix. Avui m'ha tocat a mi.
Quant de temps portes de cònsul ja, Vinyet?
Doncs pues un parell d'anys, potser. Sí, com, 2 anys ja, ara.
Com passa el temps,
sí,
eh?
Sí, passa rapidíssim.
I com està canviant el panorama també a Sitges?
Sí,
des
també.
Des del punt de vista del comerç, des del punt de vista de tot plegat, eh?
Sí, sí.
Se n'ha parlat a la DEC d'això? D'aquest canvi de mapa, per dir-ho d'alguna manera?
Poquet, la veritat poquet. Que poc, perquè es parla molt en tema d'àmbit comarcal i no tan local.
Ah-ha.
I es parla poc.
D'acord. En qualsevol cas, és una d'aquelles preocupacions que hi ha sobre la taula, o com a mínim reflexions que hi ha sobre la taula. La Vinyeta ens porta avui 3 convidats.
Sí, exacte.
Exerceix d'alguna manera, com dèiem aquí fa uns moments, amb una certa... Vaja. Diguem una ironia simpàtica, de mestressa de cerimònies.
Sí.
Saludem en David Navarrete. David, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
David, de DNC Xarxes.
Exacte, sí.
Xarxes socials.
Socials, sí.
No tant xarxes, diguem-ne, de comunicació, de telecomunicacions.
Ni de pesca, tampoc.
Ni de pesca, tampoc.
Bueno, o sí, depèn.
Quan va néixer l'empresa, David?
Bé, el 2015, ja vaig començar a m'ho plantejar. Que el que em dedicava, que era orientador laboral, no tenia sortides per mi, i de fet el que m'agrada és la comunicació.
Bon dia, la paradoxa d'un orientador laboral. Bé. És no tenir sortides laborals.
Això necessitaria diverses hores per parlar del tema.
Està clar, està clar.
Però sí, de fet el que m'agrada realment és la comunicació. He fet humanitats, no sé, soc llicenciat en humanitats, i de fet el que voldria és escriure algun llibre algun dia, fer un best-seller, si pot ser.
I això ha de ser un pas intermig. Exacte, o pot ser un pas paral·lel.
Bueno, és un parèntesi, diguéssim. A fer-me ric i després fer el llibre.
D'acord. En qualsevol cas, et plantejaves, com a autònom, suposo, començar una vida...
Una vida a l'aventura. Sí.
D'acord. Quins passos... Ho hem explicat moltes vegades a partir de les experiències de moltes de les persones que ens han vingut aquí, però quan un es planteja fer aquest salt i dir, doncs vinga, com a autònom, jo em plantejo ara una vida que no sé si tothom està acostumat a suportar, després parlarem d'altres experiències, però està clar que és un pas important. Jo ara depenc de mi, m'haig de muntar el negoci, haig d'anar a buscar clients, haig de... Com es fa aquest pas, i si va ser un pas amb molta convicció també?
Va ser amb molta convicció. De fet, ja portava anys reflexionant sobre el meu futur professional. Vaig aprofitar per formar-me, vaig fer màsters de direcció de màrqueting i comunicació, ja perquè ja tenia clar el procés. La part més difícil del procés va ser triar a què em dedicaria, bàsicament. Ja tinc una edat i era, potser tocava, no?
Vas pensar en diverses opcions?
Sí, sí, de fet vaig pensar en diverses, dedicar-me més a la comunicació, o sigui, estricta, val? De fet, el que tenia clar és que em volia dedicar a la comunicació, fos el que fos. Però, mica en mica, em vaig anar especialitzant en xarxes socials, val? Com, entesa com a una eina per comunicar, no com a objectiu, diguéssim. I aleshores vaig veure clar que bueno, combinat amb el màrqueting, doncs, bueno, que... Jo pensava que podia fer-ho bé i vaig dir, doncs, som-hi.
Et definiries com un emprenedor? O aquesta és una paraula que utilitzem molt i que no sempre podem aplicar en alguns casos?
Bé, emprenedor, sí, perquè, de fet, qualsevol treballador per mi és un emprenedor. O sigui, el dia a dia fas d'emprenedor. El que passa és que, clar, arriscar-te tu seria, en tot cas, aventurer. Potser més que emprenedor, aventurer.
D'acord. Què és el més complex d'assumir en aquesta condició d'aventurer, autònom, persona que en solitari emprèn una trajectòria professional?
Que tot depèn de tu. Per mi és el... O sigui, no és difícil, sinó que és el tot. Tot o res. O sigui, o ho fas o no ho fas. És a dir, que termes mitjos no existeixen. Per tant, has de donar el 100% i constantment.
En un àmbit d'actuació, ple de competència.
Exacte, i cada cop més.
Ho vas pensar en algun moment? Em fico en un món on vaja, no sé si dir, n'està ple de persones adreçades a la comunicació, diguem-ne, corporativa, de xarxes socials, en fi, n'està molt ple, no?
Sí, ho tenia claríssim. Però, de fet, també, evidentment, abans de posar-me vaig fer un mini estudi, un camp, per veure quina potencialitat hi havia, i encara hi ha mercat per recórrer.
L'empresa, però, és molt jove?
Sí.
Temps per fer balanç o gairebé...
A mitjans del 2015 ens vam posar de ple.
D'acord. Sí. Ets tu sol? Hi ha algú
jo
més?
Sol. Jo sol. De moment, jo sol.
Tu sol en un despatx des de casa teva?
Jo sol on, amb el mòbil.
Amb el mòbil.
Amb el mòbil, amb l'ordinador portàtil i on calgui.
I n'hi ha prou?
Sí, de moment sí.
Pregunto, per si a vegades, veritablement, si hi ha la convicció, si hi ha la capacitat professional, amb una mínima logística o amb una mínima infraestructura es pot tirar endavant un projecte?
En el meu cas, sí.
En el teu cas, sí.
Perquè, esclar, és de xarxes i de fet, les empreses, doncs, són, les reunions les fas amb l'empresa, normalment, i clar, o sigui, el que necessites és el temps, treure el temps i wifi.
Molta burocràcia per posar un negoci en marxa?
Bé, no, he de dir que no, en el meu cas que el ser això relativament senzill.
Això
no?
És un petit miracle, eh?
No és un miracle perquè clar, no he hagut de demanar permisos per obrir cap oficina ni res, per tant ha sigut fer-me autònom i vinga.
D'acord, has hagut de demanar algun préstec?
No. De moment...
No, s'alinea en aquell... Vaja, a partir d'aquell consell que ens varen deixar un dia en el programa de la DEC, sobretot, sí pot ser que ningú demani diners.
Sí.
Que ningú demani diners, sí pot ser. Després ja la vida diu. Però en el cas d'en David no us ha demanat. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
En Sergi Ases és una de les persones que ens va venir aquí, ella ens ho recordava, fa temps en tot aquell programa que va posar en marxa l'Ajuntament de Sitges en aquest viver de noves empreses. Amber, MediAmber, és la teva empresa. Sí, quant de temps fa, Sergi?
Pues uns 3 anys i mig, més o menys.
Com passa el temps?
Sí, molt ràpid.
Respon el que pensaves, el que estàs vivint?
Sí, no, m'he trobat coses que m'imaginava i altres que vas aprenent i és com una muntanya russa i vas coneixent gent, coses que no t'imaginaves que tens que aprendre i clar, és que canvia molt de mig any cap a un altre, potser tens que actualitzar-te constantment.
Què t'imaginaves?
Bueno, que no seria tan difícil.
Que no seria tan difícil?
Sí, que no sols són les teves habilitats.
David, ho has escoltat bé. Que no seria tan difícil.
Sí, no són sols les teves habilitats, que se suposa que ja tens unes habilitats per fer el que fas i per això ho emprens, no? Però després tens que fer de gestor, fiscalitat, comunicació... Pues és que és tantes coses que tens que aprendre perquè ningú t'ensenya i no n'hi ha res que t'ensenya a la universitat ni a l'escola, ni a res. Això de ser empresari és aprendre dels altres i sempre n'hi ha figures que pots fixar, però bueno, és aprendre constantment.
O sigui, tot allò que formaria part de l'àmbit administratiu, burocràtic, tot allò que els professionals a vegades acabeu dient és que jo no he estudiat per això.
No, clar.
Jo volia fer una altra cosa i aquí estic fent declaracions d'IVA, etcètera.
Sí. Tot això, cada trimestre i bueno, reunions perquè he anat jo a la gestoria que tinc a Vilanova i anar, escolta, és una reunió perquè m'ensenyeu tot això. Perquè és
com me'n puc sortir?
Clar, no és sol que m'ho facis, jo vull saber què estic fent, no? Això una miqueta.
Fins a quin punt el que estàs vivint ara responia també al plantejament d'empresa que vas fer inicialment? Des del punt de vista d'estructura, si tot el que vas pensar per al desenvolupament de l'empresa veritablement ha servit durant 3 anys i mig, dir, doncs mira, sí, ho vaig pensar bé, vaig pensar començar d'aquesta manera, amb aquest equip, en aquest local, tenia més o menys...
Sí, a mi jo inicialment penses que fas un pla d'empresa, tens ajudes exteriors com a la DEC, com a nivell 10, no? I t'assessoren i tal. L'únic que després és això, que tothom que és autònom ho sabrà, que és com anar a fer una cursa al desert. No? Vas sol i alguna vegada et donen una miqueta d'aigua perquè vagis aguantant més això, però aquesta cursa llarga, i és una cursa, una marató a llarg termini, que ningú pensi que és a curt termini, perquè si no s'equivoca, és a llarg termini, molt llarg termini, mica a mica, i llavors arribar ja és un fet i aguantar. Però clar, tot això tu t'imagines que serà d'una manera que t'ajudaran, però després hi ha unes eines que ningú et pot donar i llavors tens que anar tu una miqueta pues, improvisant. Jo diria que tens que saber molt improvisar.
En algun moment vas pensar que els resultats vindrien abans?
Bueno, sí, no. Jo pensava que vindrien abans, però en el meu aspecte, sí, per la meva experiència, han arribat quan jo creia que arribarien, però m'he trobat uns altres problemes que no m'imaginaria, no m'imaginava que arribarien.
Per exemple?
Bueno, jo sempre crec que els bancs són per... O sigui, quan treballes i si vens una poma, doncs et paga el moment. En el meu cas són serveis. Què passa amb els serveis? Doncs tens sempre una reserva que et fan, això, però sí, després ve el moment complicat de... Escolta, que això segueix, no? Que jo no puc fer de banc, perquè si no m'estàs perjudicant. I si són un client, vale, però si són dos, tres, quatre, cinc, al final què passa? Estàs fent de banc d'ONG. Jo no sóc cap ONG perquè al final jo tinc que pagar els autònoms i pagar el lloguer.
Estem parlant d'impagats, de retards en els pagaments.
Sobretot, jo no diré tant d'impagats.
De retards en el pagament.
Això l'autònom el matxaca. I en aquest cas sí, dius, ostres, tinc feina, no pot ser, estic treballant, no paro.
Assenteix tothom, sí, sí, aquí, eh?
I perquè... llavors... Tens que tindre, i a més, el problema és que tens que tindre molta mà esquerra amb el client i no li pots dir, escolta, no, i pavila, no? No, ai, no em va bé perquè ara ve Setmana Santa, els quios... I com que en aquest àmbit nosaltres som pimes petites, doncs és molt contacte molt directe amb la persona. Llavors, clar, és una relació molt, molt estreta i molt, molt propera i no li pots dir, escolta, bueno, doncs, ja si estàs malalta o has anat al metge o tens una operació, doncs paga'm primer, fes el que vulguis, no? No, no, tens que... Bueno, sí, sí, ho entenc, ho entenc. Vale.
La Charo Trice soprano.
Sí.
Sí, Charo, bon dia. Costa't una miqueta el micròfon.
Aquí, està
aquí, jo? Perfecte. La Charo soprano des de fa...
Pues des de hace 23 anys. M'agradaria molt respondre en català, però no tinc el vocabulari.
I a nosaltres ens agrada molt que puguis expressar. Ens entens? M'entens,
sí,
Charo?
Perfectament.
Sí, perfecte. Doncs nosaltres, sí, sí, sí. Va, nosaltres ho farem al revés. Ens vindrà molt de gust escoltar el castellà de la Charo, no?
Vale, pues perfecto.
Doncs, així de simple, ja està. Charo, vas néixer on?
A Zaragoza.
Zaragoza.
Sí.
Terra de tenors i terra de sopranos.
I de joteros.
I de joteros. I de joteros. O sigui, que vas néixer escoltant Pilar Lorengar, per exemple, o...?
Bueno, la música clásica, las sopranos y los tenores, los descubrí mucho más tarde.
Vaja.
No estaba en mi base D'acord. Cultural.
És a dir, no va ser una qüestió familiar? Ni
no,
va
no,
ser una...
no, en absoluto.
Quan va néixer aquesta vocació?
Pues nació porque me gustaba mucho cantar, pero lo popular.
D'acord, cantar lo que sea. Vai.
Lo que sea, sí, sí, sí. Lo que se escuchaba por la radio.
Ajá.
Y luego comencé a aprender a cantar jotas porque otras amigas se apuntaron. Y a partir de ahí fue como que eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y al final me becaron para estudiar canto cuando ya tenía 20 años y ya había hecho empresariales. Yo ya mi vida iba por otro lado.
D'acord, o sigui que la Charo té la carrera d'empresarials, sí, i té la carrera d'empresarials aparcada.
Bueno, no, porque aquí tengo que estar todos los días buscando mi trabajo,
d'acord,
y gestionándolo todo.
És a dir,
¿no?
Això, la carrera ha servit ara per saber gestionar,
sí,
tot el que és aquesta vocació.
Sí, sí, o almenys eso creo.
D'acord. T'ho pregunto així perquè, vinga, anem a partir de l'experiència personal. Quan a casa teva vas dir, jo em vull dedicar a cantar, havent fet empresarials, passó algo?
Pues la verdad es que fue un poco dramático. Sí, porque aparte, bueno, ellos favorecían a que el que yo pudiese estudiar porque era algo muy bonito, porque me habían becado, estaba, ajá, estudiando en Madrid y en fin.
¿Cómo somos, Quan,
pero...
quan la nena és petita, queda molt bé dir que la nena canta,
sí,
però quan la nena és gran, dir que vol viure de cantar, això ja, això ja és una altra cosa.
I aparte de eso, mientras yo estudiaba canto en Madrid,
sí,
tenía un trabajo en la Consejería de Economía y fijo. Indefinida. Y entonces, claro,
o sea,
empecé pidiendo excedencias hasta que al final...
O sea, que echaste por la borda un trabajo indefinido.
Sí. 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 No, estoy contenta.
Ah, és que ho posava en safata, per si d'alguna forma ho enyorava o no. No lo has echat en falta.
No,
de ninguna manera.
No.
En tu casa sí.
Sí.
Sí. En tu casa sí. Bé, doncs queda clar que en algun moment aquesta vocació va fer que la Charo trenqués amb aquest lligam, amb aquesta feina fixa, amb el passat, i s'embarqués en una carrera artística.
Sí.
¿Por dónde se empieza una carrera de soprano?
Primero, con mucha formación. Fueron 7 años en la Escuela Superior de Canto, haciendo obviamente todo lo que tiene que ver con la música, con expresión corporal, con escena, con teatro, miles de cosas que mm-hmm. conllevan esa formación, ¿no?
Durant aquests 7 anys, algú et va dir que veritablement sí, servies per això? Algú et va dir en algun moment, no sé on pots arribar? Què s'escolta durant 7 anys sobre aquesta vocació inicial que partia
bueno,
de...
El comienzo fue bastante... Con muy poca predicción de que yo podía ser una de ellas, ¿no?
Vaya.
Porque venía de un mundo muy ajeno al clásico. O sea, después de 20 años viviendo sin tener nada de idea de todo uh-huh. eso, meterte ahí es que estás en un sitio donde prácticamente no te corresponde, ¿no?
De acuerdo.
No es lo mismo venir desde pequeño y tener una formación uh-huh. a no tenerla, ¿no?
De acuerdo. Y poder decir que era precoz ya sí. y que hacía recitales de pequeña.
Y
que no.
La primera sí. de las pruebas que hice fue con un gran pianista que se llama Miguel Zanetti, que ya murió. Uh-huh.
Sí. Había acompañado molt Montserrat Caballé.
Molt. Y a Pilar Torreblanca, uh-huh. y que también, bueno, ella es aragonesa. No, Pilar Torreblanca, no, Pilar Lorengar.
Lorengar.
Que he dicho antes, sí.
Que también había
que
cantado Jotas, había cantado.
Que fue como
Jotas,
su amor, además, fue una uh-huh. cosa... Uh-huh. Y él me dijo, cuando me escuchó, que fui cantándole una canción de Whitney Houston, uh-huh. aparte de esto, ¿haces otra cosa, niña? Uh-huh. Y yo, sí, he hecho empresariales. Muy bien. Estudia, pero... muy bien, que tengas otra cosa.
De acuerdo.
¿No? Después lo volví a encontrar en
¿Fue un buen consejo? ¿Era un buen consejo este?
Bueno, era una realidad.
Era una realidad.
Porque eso ya estaba hecho. O sea, lo mal hubiese sido que no hubiese tenido nada.
Era aquell consell de dir, mentre tinguis un coixí on poder
sí,
descansar...
No, claro, obviamente ja. La vida da mil vueltas.
Uh-huh. Quan ets conscient de dir, no, jo em dedicaré a això i veritablement d'això vull viure, jo?
Bueno, cuando estoy en Madrid y estoy compaginando ambas cosas, pero digo, voy para allá, o sea, esto es lo mío y quiero. Y aparte, pues ya me iban saliendo trabajos y bueno, digamos que hubo un momento en que trabajaba en una cosa y trabajaba en la otra uh-huh. y estudiaba.
De acuerdo. Entonces... ¿Y a una soprano la pueden contratar para
bodas? Bautizos, comuniones, conciertos, óperas, cenas de empresa. Y lo que una soprano tiene que hacer, sobre todo, es buscar que le contraten. Y buscar y encontrar ese hueco y ese sitio donde poder convencer que eso es algo que les puede venir muy bien. Uh-huh. Porque no somos primera necesidad, obviamente.
No somos primera necesidad.
No. Uh-huh. El agua, el pan, no sé.
Sí. Pero
el restaurante, una... en la boda, pero una soprano, pues no. Uh-huh.
Tot i que potser en algun moment a en Sergi li poden dir, home, sí, estàvem pensant en un vídeo, però és que el veu nebot també en fa d'aquestes coses i aleshores ens sembla que també ens en podem sortir. Això tu has escoltat, Sergi?
Sí, bueno, tots els àmbits, jo crec que ens passa tot el que fem serveis una miqueta, des de fotografia, vídeo, i pues, tu pots trobar, inclús ara els drons que estan tan de moda, n'hi ha gent que va amb un dron, l'aixeca, i que està prohibidíssim ara, i bueno, és que tinc un amic que m'ho fa perquè s'ha comprat el que li costa 40 euros al MediaMarkt, i dius, ostres, i, pues, bueno, jo tinc un servei que és d'això, i clar, té seguros, ha fet un curset de pilotatge i està homologat i qualsevol cosa, passa que està asseguradíssim.
Ho dic perquè en un altre registre,
sí.
no vull parlar d'intrusisme perquè és tot fet amb la millor intenció,
sí,
i hem
no.
de suposar allò, les famílies tenen algú que... Però és evident que això perjudica la contractació d'un professional. No?
Bueno, però suposo que tothom és conscient, no?, del que és un producte i llavors, quan ja tens una miqueta de sentit comú, saps?
Sí?
Jo crec que al final, qui vol algú serio, en plan visió empresarial,
sí,
o algú
ho valora, final, ho paga.
Ho valora i ho pagues.
Sí?
Sí, jo crec que totalment d'acord.
Totalment d'acord?
Sí, de fet a les xarxes passa. Clar, hi ha
que empreses, tothom té un parent, tothom, un familiar.
O
que...
un parent o algú de l'empresa que diu, mira, jo puc portar el Facebook o el Twitter, no? I van tirant. Però clar, això a la curt o mig termini es veu si hi ha un retorn de la inversió, per exemple, del temps que dediqui qui sigui, o la qualitat i la reputació de l'empresa per les xarxes socials. Per tant, si al principi no ho veuen, a mig termini ho han de veure, perquè si no també l'empresa se'n ressenteix.
És que són dos serveis, tant un que el tema fotografia com el tema que fa ell de xarxes han de ser professionals, perquè si no a la llarga és el que dieu, es nota que no està fet per professionals.
En qualsevol cas deu haver aquella pressió de dir, molt bé, jo faig la inversió, però... quan començaré a veure resultats?
Sí, clar, allò, és normal.
M'ho pot dir, per favor, si és pot ser normal. La setmana que ve o si pot ser d'aquí 3 dies?
Sí, ja tinc 2 milions de seguidors.
Exacte, doncs, no, hi ha una certa pressió amb això.
Sí, clar, sí. Normal, és evident.
Com aconseguir que això meu esdevingui una mica viral, que deu ser la paraula,
clar,
allò de...
Sí. Sí. Home, si sapigués això, seria milionari jo, si sapigués com fer viral una cosa immediatament.
Faries el llibre.
Faria el llibre o no.
Ens jubilaries ja directament.
Ho dic per si a vegades tenim una certa percepció equivocada, i esperem que les coses es facin virals l'endemà o al cap de 2 dies o si és bo esperar-ho, perquè veritablement si hi ha una bona campanya això pot anar molt ràpid o no, o
sap. Home, a veure, si som l'Obama és bastant probable que fem una cosa viral, o l'Obama o qui fos, no? O Bruce Springsteen, l'altre dia l'Obama va sortir ballant amb una senyora gran allà a la Casa Blanca i allò va ser, no sé, quants milions
una
de visites,
bomba.
Clar, si tens aquesta, ja tens aquesta projecció, és molt fàcil. Després hi ha vídeos, del YouTube, bàsicament, vídeos virals que dius, això s'ha fet viral, com pot ser? Val? De fet, d'articles, clar, jo em dedico també a investigar, a veure si trobo la pedra filosofal de la viralitat, diguéssim, no? Però hi ha milers i milers d'articles analitzant els efectes o quins factors fan que una cosa sigui viral. I la conclusió és que ningú té ni idea.
I a vegades allò que menys podem pensar que pugui arribar a ser viral ho acaba sent per la circumstància que sigui, no? Com es pot donar a conèixer una soprano enmig d'un món? I si d'alguna manera les xarxes socials o si d'alguna manera els mitjans de difusió poden ajudar a això, o aquí és un cercle molt més tancat en què si un toca una determinada tecla d'algú que sap influir ja té molt de guanyat, o no?
Bueno, esto obviamente, si tienes esa persona o ese alguien que te impulsa, pues obviamente ya estás, ¿no?
Tantes carreres que han vingut així, ¿no?
Pero bueno, también después hay que mantenerlo, esto, que eso es otra historia, ¿no? Las redes sociales son imprescindibles para ver que estás y que sigues y que todo lo que haces de alguna manera lo vas un poco mostrando, ¿no? Y que no estás lejos de todos los entornos, ¿no? Entonces esto sí que es importante y que la gente se vaya identificando o personas que te han escuchado después quieran dar el paso de decir voy a buscar y voy a darle un like o voy a lo que sea. Todo esto es algo que te va alimentando, ¿no? Obviamente. Y bueno, después es depende de qué sectores, por ejemplo, a nivel buscar clientes para bodas, por ejemplo.
Es que te voy a preguntar
para
abans.
Mí es efectivísimo.
Sí.
Efectivísimo no el tener una página web donde pueda aparecer algo que sí que lo necesitas, sino el que esas personas que te van a contratar te conozcan y te conozcan haciendo lo que sabes hacer. O sea, para mí el ir a puertas abiertas, estar en una fira, pues no sé, ahora por ejemplo hice la de Barcelona, la fira de Nubis, estar ahí presente con tu sitio, con tu stand, donde todas estas personas van a buscar ideas y puff, de repente te encuentran cantando. Obviamente esto hace que se les ilumine, y le salga la bombillita, diga, esto lo quiero.
D'acord.
No lo pensaba, pero lo quiero.
No vull que en surti una interpretació tendenciosa o equivocada, però els més ortodoxos poden pensar que, esclar, una persona que és soprano i que vol una carrera artística no es desvaloritza, diguem-ne, enmig d'una fira on podem trobar paraments de taula, no sé. Pregunto, si els més ortodoxos i ja sap la Charo que en un món de melòmens...
Seguro, però és que estos a mi no me dan de comer. Y además no sé dónde están, probablemente en el palco de liceo o haciendo la crítica correspondiente.
Lo digo por si,
pero a mí no me sirve.
Por si uno personalmente se tiene que sacudir muchos prejuicios.
Yo no, yo,
pues,
yo
digo,
canto.
Pues sí,
sí, sí, sí. O sea, tengo la idea tan clara de que lo que hago es cantar y me fascina cantar. Y lo mismo en una boda. Ahora voy a hacer unos conciertos, por ejemplo, en los que he conseguido un sponsor y una fundación para poder hacer otra cosa más, sí. O sea, reinventar de alguna manera, y conciertos para una asociación que se llama FANOC, que es para familias de niños con cáncer y tal.
Sí.
Entonces, se está abriendo todo un espectro de cómo mover esos conciertos, cómo hacerlos. Y claro, yo no puedo estar pensando si esto es...
Si esto sí,
si para vivo, el crítico, ¿no? Es una maravilla o no, o si yo canto en una boda o canto en una ópera. Uh-huh. Hace poco canté Traviata, pero ahora voy a cantar Carmen. Esto te aseguro que para un crítico no le sirve.
No.
No, que cantes Traviata y luego vayas a cantar el papel de Carmen.
Amén.
No. Pero bueno.
Y suposo que per qui canti... li està molt bé la manera de Carmen i que digui tothom el que vulgui, no?
Bueno, el paper és espectacular.
El paper és espectacular.
Com el de Violeta.
Ah, exacte. A fer una mica de Teresa Berganza.
Claro,
per exemple. Sí, sí. Però el públic de l'òpera no és el d'una comunió.
No.
I no és el d'un bateig.
No.
I no és el d'una convenció.
Però jo tinc la formació per fer-la.
Però ho pregunto
en el sentit de... si és per un artista molt important que el públic com a mínim mantingui una certa, no sé, a vegades ens imaginem un casament i tots hi hem anat i arriba un moment que dius, oi, a mi em costa de veure ara un cert moment de concentració per escoltar alguna cosa, o amb un bateig també em pot costar de poder-ho veure. En canvi, amb una òpera donem per entès que tothom està allà concentrat,
sí,
en el moment,
sí,
no?
Sí, sí.
Això és fàcil també d'aquests diferents registres que el mateix cantant,
sí,
ha de fer?
Sí,
sí.
Sí, sí, sí.
Adaptant el repertori...
Adaptar-se, o sea, uno tiene...
Sí, a un casament, per exemple, que li va bé?
A un casament, bueno, jo procuro centrar-me en la cerimònia.
D'acord.
O aperitivo.
Mm-hmm. O sea, massa allà ja no.
La cena, i procuro...
La parte corbata i la parte todo esto ya no, ¿eh?
Que se empeñen mucho, mucho, pero no. O sea,
no.
Prefiero centrar-me en esa cerimònia.
D'acord.
Y obviamente el repertorio... hay canciones muy típicas que les gustan a los novios de Il Divo o de Andrea Bocelli o de Pablo Alborán. O sea, pedirme piden de todo.
De acuerdo.
Y procuro adaptarme a ellos. Ajá. También. Y luego para el aperitivo pues hacemos ya, no sé, buscar algo más swing, más bossa nova y todo esto. O sea, los estilos en los que me muevo son muchos, muchos, muchos.
De acuerdo.
También por esa... Es el comienzo más popular que he tenido, ¿no?
Que sirve, supongo, para todos los palos, ¿no?
Sí, hombre, todos no, pero...
Todos no, pero muchos. Suficientes,
sí,
para...
Sí, sí.
Para...
No, hay que...
¿Jotas te han pedido?
Una vez. Y aquí en Barcelona.
¿Sí? ¿Qué pidieron?
Pues una jota que era en fabla y que les gustaba mucho porque uno de los que se casaban era aragonés y esa jota le gustaba mucho y me pidieron una jota.
D'acord. Sí. Sergi, clients agraïts, els de casaments, els de bateigos, els d'empreses, en aquesta experiència de 3 anys i mig,
sí.
Si haguessis de dir, doncs mira, jo primer pensava que això no seria tan agraït i al final resulta que el client es mostra més agraït al d'una manera o d'una altra.
Jo crec que a tots.
Tots. Certa,
bueno, clar, n'hi ha de tot, no? Però jo crec que un 80% està agraït, i sobretot perquè estem treballant un hàbit molt, molt proper al client, eh? Llavors, pues, clar, l'ajudes a pues, aquell producte, pues, enfocar-lo, que millor ell no té la idea, no té les eines, o tu estàs acostumat, llavors l'ajudes.
Per exemple, una parella de nuvis, què vol?
Bueno,
jo dic per si sí. Ja es vol allò de dir els vídeos aquells,
sí,
d'abans,
sí, 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 sí.
D'una hora llarga, que bueno. La gent es posava a casa seva i arrencava el vídeo i s'estaven allà.
Bueno, ha canviat molt, això.
Per això pregunto.
En aquests últims 10
com
anys.
Com si ha canviat l'àlbum de fotos que anava per totes les cases i sí, mira les, sí, fotos, sí. I allà 150 fotos, 200, a veure quines culls,
sí.
Passo a buscar, no sé què. Tot això ja no té res a veure amb el que es
no,
fa.
No, ha canviat moltíssim. Tot això de les poses i aquests àlbums tan passats i això. I ara se'n va una miqueta al model... no sé, el model americà, potser anem una miqueta...
Com és això?
Pues, més fotos naturals, sense posat, el que li, li diuen ara fotoperiodisme, que és una, no estic gaire d'acord, però bueno, és buscar una realitat que inclús en una pose natural hi ha un fotògraf darrere.
Això que em diuen ara una mica casual, una mica
casual,
com si...
Sí, vaja, com imatges si... robades, yeah. Com si, escolta, no vull mirar a càmera, yeah, no facis ficar-me com si estigués allà amb un angelet, no? És tot molt casual, no? I molt vintage i molt handmade, això es porta molt ara.
D'acord.
I això és una moda molt de, bueno, de Europa, ja Alemanya, Anglaterra, ja fa temps que ho fan, i als Estats Units l'únic que fem és una miqueta que anem una miqueta més,
d'acord,
més tard.
És a dir, més o menys com si a tothom li agradés una mica això dels filtres d'Instagram,
sí,
que tot tingués aquesta imatge així, una mica, una mica de 60,
sí,
una mica.
Sí, aquest estil, una miqueta de... deixes els cos pues, una miqueta desquadrada, la imatge, molt d'aire per munt, bueno, tècniques que abans deies... Ostres, se li ha caigut la càmera.
Ja tira la foto, no? I en algun moment penses, d'aquí 20 anys no s'ho podran mirar, això.
No, és això. Jo els hi dic, cuidado amb això de l'Instagram, que
d'aquí 20 anys...
D'aquí 10 anys, no 20, 10,
10
diràs,
no us agradarà.
Això està passat de moda. Busqueu com un bon vi, no? Tens que buscar l'essència. Una bona foto és llum, un posat natural, i això dura tota la vida, no? Quan veus una foto dels anys 50 de blanc i negre,
sí.
I bueno, eren altres poses que semblava una miqueta que estiguessin
sí.
Però bueno, els temps han canviat, però això, cuidado de buscar tant el vintage, l'Instagram i tot el que és maquillatge, és com tot un bon vi, un bon menjar, és tot natural.
I en vídeo què es vol? Una cosa curta, fàcil o es vol?
Clar, és un altre canvi, és una miqueta, sí, immediat, no? Perquè el centre d'atenció que està comprovat és un minut i mig, tres. A partir d'un minut i mig ja la gent ja comença a desconnectar, i si no és un vídeo viral que surt la dona ballant amb Obama, hòstia, ja no tinc temps, no? Que passa una altra cosa, no? Llavors tens que fer alguna cosa que sobretot els 10 primers segons sigui molt impactant.
D'acord. Quants vídeos virals s'han fet de parelles de nubis cantant a l'Estando Contigo?
Si cauen...
Que n'hi ha 50.000 de l'Estando Contigo, de l'Algueró cantat per parelles de nubis, etc.
Hi ha algun accident més fàcil que siguin virals?
Ah, també, també.
Normals, així...
També. Què demanen les empreses?
Les empreses demanen sobretot depèn de l'empresa, evidentment.
En el nostre àmbit d'actuació, no, l'àmbit d'actuació en el qual et mous,
demanen reputació, que no hi hagi cap estridència, o sigui, que no hi hagi, clar, tu contracta algú que et porti les xarxes, per exemple. O sigui, jo faig dues coses, no? Porto xarxes o defineixo estratègies, hi ha les dues opcions.
Tothom suposo que vol d'entrada, David, que la seva imatge pública sigui bona.
Sí.
Això ja ho donem per entès.
Ja, però també tinguem en compte...
Encara que personalment la imatge sigui bona o no sigui tan bona. Públicament
vegades,
ha de ser bona.
Sí, el problema és quan et penses que tens una imatge bona o que no has pensat mai que tens una imatge pública.
O que tant te fa la imatge que puguis tenir.
No t'ho havies plantejat.
Ah, d'acord.
Aleshores, clar, les empreses que tracto jo, doncs el que volen és primer que no hi hagi cap estradència, que el que jo faci, o sigui, la meva actuació, no se surti de la línia de l'empresa i que no entrem en coses... rares.
Com es genera una imatge bona?
Com es genera?
Sí, com se li pot dir a l'empresa que amb això millorarem la teva imatge? Dit així, d'una forma
així,
molt bàsica.
D'una forma bàsica, doncs, per exemple, o sigui, incorporant les xarxes socials dintre de l'estratègia de comunicació de l'empresa. Si l'empresa és petita, a vegades no és conscient que té una estratègia de comunicació, val? Un forn de pa,
per exemple,
té una estratègia de comunicació, la gent del barri o de la zona els coneixen.
Aturem-nos un moment aquí. Un forn de pa, per petit que sigui, es pot plantejar una estratègia de comunicació?
Sí? No,
qualsevol comerç, per petit que sigui, allò de dir, no és que som tan petits que nosaltres, no, s'ho pot plantejar.
Sí, és que de fet, això és com el concepte de xarxes socials, no? Jo porto xarxes socials, però quan vas a un bar estàs fent xarxa social, la teva família és una xarxa social, per tant, simplement estem parlant d'una plataforma on interactues amb la gent, val? Evidentment a una fleca s'interactua amb el client cada dia, per tant la imatge de l'empresa es lluita i es treballa cada dia quan van a comprar-te el pa.
D'acord, imaginem-nos que un dels familiars d'aquesta fleca ha obert un perfil a Facebook de la fleca.
Sí.
Molt bé, i així, diguem-ne, la fleca ja és a Facebook.
Sí.
I per tant, allà tothom hi pot penjar el que sigui, i els propis familiars poden dir, doncs mira, penja avui la fotografia d'aquesta barra de pa o d'aquest tipus de pa, perquè ho tindrem, que no sé què. Això és què? L'inici, la base d'un projecte de...
Sí,
sí, clar, pot ser-ho.
Pot ser-ho, sempre i quan... Clar, Una de les coses més freqüents és que tu comenci, o que es comenci una pàgina de Facebook, doncs pensar, mira, farem cosetes d'aquestes, no?
Exacte, un dia penjarem una cosa, un altre dia penjarem una altra cosa.
I aleshores aquí intervinc jo, diguéssim, per dir, necessites una estratègia, una planificació en el temps, uns objectius a marcar-te, has d'invertir en publicitat...
És a dir, una planificació en el temps que et digui, per exemple, que és millor penjar una cosa un dijous que no un dilluns?
Per exemple, això.
Per exemple.
O, per exemple, també tenir en compte el calendari. O sigui, una de les coses que es falla més... Tampoc no donaré més pistes.
Estamos escuchando ferramentes.
Estem tots tres.
Ara, com deia...
Sigue.
Ara, com deia, ja podem parar d'apuntar.
Exacte. Treu a la meva web.
Quin calendari, per exemple?
Que bona estratègia.
Has portat targetes o no?
He portat targetes, sempre. El paper també s'ha de mantenir.
Molt bé, doncs després targetes per tothom. Sí. Però deies, el calendari... Que
el
també
calendari, per exemple, Setmana Santa, una empresa... quan comunica, les xarxes socials no s'apaguen, o sigui, tu t'apres de vacances de Setmana Santa, i mira, no, ja no esperem que publiqui res ningú a Twitter perquè com és Setmana Santa o a Cap d'Any, val? Doncs evidentment, el Nadal, has de felicitar el Nadal, o depèn del que et dediquis.
Sí, imaginem-nos que aquesta fleca d'una família molt petita, li arriba un comentari tipus Facebook, anem a exagerar. Ahir vaig anar a comprar el pa i era una merda.
Sí, bueno, això, clar.
I allò ja està allà.
Sí,
molt
està
bé.
Allà.
Què fem davant un comentari així?
Doncs,
per exemple, és un parlar.
Això és gestió de crisi. Clar,
perquè és evident que és una crisi, eh?
És una crisi de comunicació, clar.
Perquè, esclar, una cosa és que jo hagués anat a comprar aquesta barra de pa al forn i que jo no tingués perfil a les xarxes socials, per tant, l'endemà hagués anat al forn i hagués dit, us vaig comprar una barra de pa i això és una merda. I aquest diàleg hagués quedat entre jo, les persones que conec i els propietaris. Però des del moment en què aquest diàleg ha quedat penjat a Facebook, allò ja ho sap tothom ara.
Clar, però aquí
sigui veritat o mentida.
Però aquí també hi ha una cosa a tenir en compte, que encara que no tinguem pàgina de Facebook, si algú vol parlar malament de la nostra empresa,
ho podrà fer.
I quedarà, i fotos... i el que vulguis.
D'acord, què fem amb aquest comentari? O què pot fer aquesta família que diu, escolta, mira ara què ens ha passat?
Clar, el primer s'ha d'analitzar, no, depèn del que sigui.
Si té raó o no.
Si és una cosa sortida
de mare,
doncs...
Deixem-la córrer?
O deixem córrer, no. Pots intentar raonar si hi ha una base. Evidentment, tots cometem errors.
Està clar.
No sé, jo no tants com la resta, però... sí. Tots cometem errors i aleshores ja els has de saber gestionar.
D'acord. Els que cometis, me'ls descomptes. Me'ls descomptes, eh? Me'ls descomptes. Però...
No, s'ha d'interactuar i has de valorar, has de mirar de solucionar-ho. Si
és no... aquí on pren importància, suposo, l'assessorament professional.
Exacte,
no?
clar, perquè hi ha vegades que... O sigui, que és una de les tendències, doncs bloquejo aquest usuari i s'ha acabat, no? Doncs s'ha de valorar també, has de mirar el perfil de la persona que ho ha dit, evidentment una empresa no pot faltar el respecte a ningú i has d'intentar aprendre què ha passat per evitar futurs incidents.
És fàcil incidir en aquests aspectes amb, no sé si dir, amb persones que no estan molt acostumades al registre de les xarxes socials, per allò que puguis trobar algú que digui no, escolta, a mi no m'insulta ningú, ni enlloc, i a mi no m'expliqui res, perquè jo això no ho tolero, no ho aguanto.
Això és normal,
no?
Sí.
Això és normal.
Sí, però bé, per això també estem nosaltres, perquè, de fet, també una de les coses que faig és recollir exemples de bones i males pràctiques a les xarxes i tinc prou per ensenyar.
En una època en què tot es filma, Charo, ¿qué pasa si se filma una mala actuación, un mal día? Y esto va, no sé, corriendo, yo qué sé.
Bueno, esto obviamente puede pasar, pero como decía él, a mí no me pasa. No.
Avui tens un equip molt bo d'empresaris.
I si passa, lo descuentas también.
Sí. Sí, yo tengo vídeos colgados míos que ni he colgado yo, pues por ejemplo de las jotas, cantando jotas, que a lo mejor no es que no estén mal, pero dices, bueno, ¿hasta qué punto esto
no es lo que a mí me gustaría poder ahora, ¿no? De acuerdo.
O vídeos pues de gente que donde tú has cantado en una ceremonia, en una boda o no sé qué, y que lo puede colgar y que ni el sonido a lo mejor puede ser en un momento el que mejor esté, pero es que esto no se puede.
Actuaciones que no hacen justicia a la realidad, ¿no?
Sí. También una de las cosas que tiene el directo es que suele dar más buenos resultados que malos, porque no deja de ser algo del momento y de un directo y que hombre, si tienes un determinado nivel tampoco corres el riesgo de estar metiendo la pata o que desafines o que salgan gallos o que no.
O sigui,
no
veritablement és esto, no? Aquesta experiència, per exemple, a la Fira de Nuvis de Barcelona demostra que si algú escolta algú cantar i cantar bé, queda...
Sí. És...
No passa de llarg. Alguna cosa, allò, no. Aquella imatge tan clàssica de ens aturem davant una actuació musical,
sí.
Que d'allò, això...
No, el
no directo
i la vibració d'un moment d'una actuació en directo, esto no hi ha.
Vicenç, l'hauries de sentir a la Charo, perquè té una veu molt potent.
És que ja anava a dir, ara fer allò de dir, va, canta, que esto debe ser un poco...
Que impressiona, la veritat que sí, si no l'has sentida mai...
¿Quieres cantar algo?
Parada.
Sí.
Sí? Pues venga.
No hay problema. Ahora yo pregunto, ¿qué queréis escuchar?
Qué? Y ahora venga. Nosotros vamos a ser tan... lo que sea, lo que quieras.
Wagner, Mateus.
¿Sí? Tan joyce.
No, la banera de Carmen, unos compases.
¿Un cachito?
Un cachito, va.
A ver, maestro. L'amore d'una zorra vela que ni la pea privo a se e se viava con la pelle se lui convia de refuser e anima mena suppliar l'un par lo bien l'autre sete et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit et il me plaît. L'amour.
El nostre problema és que no podem fer de cor. No podem fer el cor.
Ja ha
quedat gravat.
Però l'has fet molt bé.
Ja, ara viene, se lo has hecho muy bien, no te preocupes. Charo, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Suerte en el futuro. Sergi, gràcies. David, gràcies. Gràcies una vegada més, Vinyet.
Gràcies a tu.
www.adec.cat, l'adreça de l'ADEC per tots aquells que vulguin conèixer les activitats de l'associació. 5 minuts i tornem a seguir.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.